Doncs estem acabant la setmana, aquesta que estem recordant i rememorant el 30è aniversari dels Jocs Olímpics de Barcelona 92 i Jocs Paralímpics. Recordeu que és el 25 de juliol quan es commemora aquest 30è aniversari, que és quan es va fer la cerimònia d'inauguració dels Jocs Olímpics. Van ser 3 setmanes entre juliol i agost i 3 setmanes més al setembre, que van representar moltíssim per l'esport espanyol, moltíssim per l'esport pretenc, perquè ja hem anat repassant durant la setmana les diferents medalles que es van aconseguir entre Jocs Olímpics i Paralímpics, però també va significar molt per la ciutat de Barcelona, perquè representava una transformació. La Barcelona va pre-92 i la Barcelona post-92 és totalment una Barcelona totalment contrària i diferent, però també va representar segurament una petita transformació per al Prat, perquè molts equipaments es van arreglar i es van ampliar i es van adequar per als Jocs, perquè alguns es van fer servir per poder entrenar alguns atletes, i infraestructures que, a més, que estan properes a la ciutat, també van viure la seva petita transformació. L'exemple més clar és l'aeroport, perquè evidentment a l'aeroport del Prat hi van haver d'aterrar totes les delegacions internacionals que al final van estar durant totes aquestes setmanes en els Jocs Olímpics. Avui precisament volíem fer aquest petit repàs del rememoral que va significar per la ciutat, esportivament parlant, i per la ciutat, amb qui aleshores era l'alcalde del Prat, que segurament va viure aquelles setmanes amb molta intensitat, com les van viure tota la resta de pretencs i de catalans, evidentment. Lluís Tejedor, molt bon dia i benvingut al Prat Ràdio de nou.
Moltes gràcies, molt bon dia a totes.
30 anys.
Sí, han passat. M'ho vas recordar la setmana passada, no ho tenia present.
Que ràpid, no?, ha passat el temps, perquè de cop mirem enrere i d'aquella cita tan important que va representar per moltes coses, ja han passat 30 anys.
Sí, ràpid o no, mirem, això depèn de com tu miris, però sí, no te'n recordes i al cap del temps penses que el Barça va guanyar no sé quin partit fa 30 anys, vale, sí, van ser Jocs Olímpics.
Doncs 30 anys d'una cita que, abans d'entrar més en concret en la que va significar per al Prat, sí que a Barcelona i una miqueta a Catalunya es diu el 92 va marcar un abans i un després, no?
Sí, a veure, probablement jo crec que això depèn de l'edat que tenies, ho vas viure d'una manera o una altra. En el meu cas, que més tenia la responsabilitat com a alcalde del Prat, doncs també hi havia una altra dimensió institucional. Però pensem que aquells anys a Espanya, abans, per tant, finals de 88, 89, etcètera, hi havia pel davant dos aconteixements que explicaven els mitjans de comunicació que hi havia en aquell temps com un fet extraordinari, que eren Jocs Olímpics a Barcelona i l'Expo a Sevilla.
Cert.
I aleshores, diguem, la eufòria, aquesta mena d'eufòria de milers de milions que es movien per transformar territori, en aquest cas la Cartuja, Sevilla, accessos a l'AVE, tot això era espectacular, des del punt de vista de l'ocupació, de l'alegria de les empreses, de la contractació, tot això va generar una eufòria en el que gent de tots els indrets d'Espanya venia a treballar a Barcelona i a l'entorn, i també a Andalusia, a Sevilla concretament, fonamentalment. El context era aquest. La transformació posterior, bueno, ha estat desigual i sens cap mena de dubte, des del meu punt de vista, positiu, encara que hi ha teòrics, diguem-ne, que reflexionen respecte a la transformació a negatiu, no de les coses que es van fer, sinó de lo que va significar des del punt de vista de les oportunitats pels especuladors de fer després determinat tipus de negocis. Mm. Però jo crec que això és una altra història. Des d'un punt de vista col·lectiu, els Jocs van ser espectaculars i una il·lusió positiva, jo diria, per la immensa majoria de catalans i catalanes.
I tant que sí. Només recordar l'alegria amb la que es van viure la cerimònia d'obertura dels Jocs, la quantitat de voluntaris i voluntàries que hi van estar pendents durant totes aquelles setmanes de Jocs Olímpics i Paralímpics, i a més del Prat també hi van haver molts de voluntaris i voluntàries, veritat?
I tant, van haver moltes. De fet, es va apuntar tothom que va voler, diguem, gent va poder participar d'una manera o una altra. I el fet voluntari és un fet històric, perquè és veritat, diuen, que cap altre Jocs Olímpics del món i de la història hi ha hagut una implicació comunitària de ciutadania molt ben organitzada, diguem-ne, que això és molt important, tan potent com la de Barcelona. El que va anar succeint després a Los Angeles, etc., va ser un desastre. Per tant, sí, van marcar un punt d'inflexió, i si parles amb qualsevol voluntari, dirà que és l'aventura de l'experiència de la seva vida.
I tant que sí. Vostè com la recorda aquells jocs, aquell 25 de juliol? Suposo que va veure per la tele com tots, o va tenir la sort d'estar a l'estadi.
No, jo estava de vacances.
De vacances?
Sí, vaig anar de vacances. No, podia anar a la inauguració, però amb la Graciela teníem el nostre fill, David, que tenia 90, tenia 2 anys i mig, i vam decidir fer vacances perquè estava molt agobiat, diguem-ne, del treball de l'Ajuntament. En aquells anys estava molt agobiat. I haig de dir que vaig veure la inauguració, però per la televisió. Mm. I a més, amb una anècdota, que quan vam connectant a l'hotel en el que estàvem per veure això, estàvem fent una mena de tamborinada molt potent en l'estadi, i una de les persones que tocava el tambor era la Marisa. La Marisa la van enfocar, aquella de Calanda, etc. Estan tocant amb la colla de Calanda, tocant els tambors, baixant
des de la... I vostè la va veure per la tele.
La vaig veure, sí. Vaig anar a la Cloenda. I també de la Cloenda tinc una anècdota també personal maca, perquè a la Cloenda ens vam atrevir a portar el David. I davant teníem el Mariscal, estava el Mariscal. I que a la Cloenda hi havia el soroll de la Cloenda en el Castell de Focs, va ser tan espectacular, va ser una mascletà tan potent en aquell temps, i el David va començar a plorar, i vaig haver d'agafar-lo per portar-lo a no sé on, i el Mariscal deia, posa-li uns taps, perquè clar, el soroll era espectacular. Sí.
Clar, per la tele suposo que es va veure diferent, però aquella cerimònia d'obertura també la marquen molt i la van tenir durant molts anys de referència de una arrencada de Jocs Olímpics, no? Sí que han passat moltes edicions als Jocs Olímpics i evidentment s'ha anat evolucionant, però durant molts anys a Barcelona, 92, se li va posar com a referent en l'espectacularitat, però també després en l'organització.
Sí, perquè encara no eren, podríem, diguem-ho d'aquesta manera, no van ser uns jocs tecnològics, des del punt de vista de l'espectacle, de la llum, el so, la virtualitat, diguem-ne, les imatges, fonamentalment l'efecte llum, no tant el tema de so. Esclar, encara no estava ni molt menys en el període en el que es poden fer virgueries d'una altra forma. Llavors tot va ser molt teatralitzat, tot era més escenografia molt treballada per la televisió, perquè ha de ser per la televisió, però tot molt teatral. Jo diria que avui aquells jocs vist amb els ulls d'avui per la gent jove ho veuria d'una manera diferent.
Evidentment.
Dubte, Però sí, van ser espectaculars i es va reconèixer que eren... Bueno, molt mediterranis, molt universals, molt amables i molt imaginatius. Això, tot el que va fer, em sembla que era la Fura dels Baus, etc., va ser molt espectacular, molt maco.
Barcelona va ser nomenada com a seu, finalment, dels Jocs Olímpics uns anys abans, el 86, si crec que recordar.
Sí.
Tenim tots totes aquí aquella frase, no?, del Samarang, de la vila de Barcelona, sí. I l'alcalde d'aquella època, el Pasquano Maragall, saltant d'alegria. Aquell dia, quan se n'entera, ostres, Barcelona serà finalment seu olímpica i ja és oficial, no sé quina sensació li va venir una mica per dins.
Bueno, si no sé, com que ets molt jove, no pots no recordar-ho. Jo estava a Lausanne.
Sí. Ostres, això és viure de dins, aquell dia.
Sí, vam anar de l'àrea... Aviam, això eren Jocs de Barcelona, però és que el Maragall, que era un alcalde molt especial i president de l'àrea metropolitana, doncs va pensar que podia convidar, diguem, uns alcaldes de la primera corona, etc. Jo vaig tenir la sort de poder anar, i vam anar a Lausanne, i això es va acordar a Lausanne. Llavors jo estava en el saló diguem-ne, dels invitats, d'autoritats invitats, que estava al costat del gran, de l'espai on estava el Consell decidint. I, per tant, ho vaig viure tocant. Estava a 50 metres del lloc. I ho vam viure molt intensament. I després, aquella mateixa nit, vam agafar l'avió, un avió que havia un vol especial per arribar a Barcelona, i des d'allà de l'aeroport vam anar a Montjuïc, i a Montjuïc és on el Pasqual esperava el president Pujol, i el Pasqual Maragall doncs va fer el salt, diguem-ne. Però jo ho vaig viure allà molt de forma... Bueno, no cal que t'ho digui, pots imaginar-t'ho.
Nervis, no? Hi haurien?
Sí,
Es podia tallar, com es diu, se corta con un cuchillo.
Home, sí, molts nervis, perquè tothom sabia, pensàvem i sabíem, i ens havien dit, home, aviam, està això segur, però... I clar,
mai es pot saber, no?
Bueno, a més, és veritat. També em permets que faci un parèntesis per dir que allò del COI... O sigui, el COI és una capsa negra amb uns personatges que cadascú d'ells té el seu currículum, diguem, no precisament democràtic, i això encara continua funcionant així, per això hi ha Jocs Olímpics on n'hi ha, i aquella gent s'havia de buscar el vot un a un durant 4 anys a canvi de... diguem, això és conegut. Com s'aconsegueixen els vots dels africans, dels representants del COE asiàtics, dels americans i dels europeus. I aquest és un treball en el que algú s'ha atrevit a escriure alguna vegada, i sempre és molt opac, molt fosc, diguem-ne, i gaire exemplar. Aquesta és la veritat.
Allà hi vivíeu, o sigui, estaríeu compartint espai les diferents delegacions que estaven pendents de la resolució? No sé, bueno, com es va viure...
Cadascú amb els seus. Nosaltres és que érem molts. Nosaltres molts. Aquell dia estava allà també des del president, Felipe González, que era president del govern, també hi va anar, i me'n recordo el Lausanne pel dematí. I clar, era un festival, però ahir de catalans hi havia molta gent.
Un cop aquí, jocs que ja s'estan celebrant, no? I pràcticament a la primera setmana d'aquests jocs arriba un dia en el que el Prat gairebé explota, no? 31 de juliol és quan Daniel Plaza aconsegueix la medalla d'or en la prova dels 20 quilòmetres marxa. I el mateix dia, abans, havia aconseguit la medalla d'or José Santa Eulària en la prova del taekwondo, que en aquell moment era esport d'exhibició, però és una medalla que hi compta. No és oficial, però s'ha de comptar perquè ell es va penjar. És campió olímpic en un esport d'exhibició. Quin dia, no? Com ho recorda?
Doncs com un dia amb moltes emocions, molta il·lusió i diferent. Són dies especials que després no tornes a reviure mai més. És la il·lusió de tenir un medallista olímpic del conegut de la ciutat que aconsegueix històricament la primera medalla, em sembla, olímpica de la història de l'atletisme.
Primer or olímpic de l'atletisme espanyol.
Això és una cosa, era una cosa tremenda.
Home, el Prat té una petita història molt bonica amb els jocs i amb la delegació espanyola, perquè Daniel Plaza va aconseguir el primer or de la delegació espanyola en atletisme, en uns jocs, però és que el seu entrenador en aquell moment, Jordi Llopart, va aconseguir uns anys enrere la primera medalla de l'atletisme espanyol. Ens explicava l'altre dia el Dani Plaza que per motivar-lo el Jordi li deia: si vols ser millor que jo has de guanyar l'or, si no mai seràs millor que jo.
Clar, correcte. Sí. La història concretament de la marxa del Prat. Amb això, per això també connectaríem que les pistes en la història de l'atletisme en el Prat, sobre la base del Club Social Recreativo de la Seda. I a partir d'aquí, doncs, bueno, hi havia una base en aquell Prat més petit d'aleshores que va fer via per la marxa, suposo que a partir de l'avi Llopart, i les pistes d'atletisme del Prat, doncs, eren les pistes que hi havia molta gent que feia marxa. I en els Jocs Olímpics, no sé si ho coneixes això també, es van adaptar, el Carl Lewis doncs Lluís Lewis, com se diu?
Carl Lewis. Mira, ja cadascú la pronuncia com vol.
Diguem-li Carl Lewis. Aleshores va triar, quan deia, no, aniran a entrenar a la subseus, no, el Prat no era subseu, era un subseu o un espai d'entrenament que per la seva, el seu aïllament i tranquil·litat, doncs van dir, bueno, farem una inversió en pista de tartan, no? La millorarem, tenia la corda de la pista era òptima, es la van mirar els seus entrenadors, etc. I ell va estar aquí entrenant i va ser una cosa també molt, molt singular, no?
Clar, parlant de la transformació de la ciutat, parlàvem de Barcelona, però el Prat, ni que sigui en un puntet molt petit, però evidentment el Sagnier va haver-se de canviar, no?
Sí.
I a partir d'aquí, gràcies als Jocs Olímpics, podem dir tenim una pista de tartan.
Sí, bueno, jo crec que ja s'ha reformat, diverses
vegades. Sí, s'ha reformat,
evidentment. Però sí, va passar de la pista de cendra, que abans eren de cendra, que allò, cendra.
Fa cosa a pensar, realment es feia esport, no?, en una pista de cendra.
Bueno, i abans de cendra era terra, sense més, amb pedres. Però sí, es va anar a la cendra, es va venir algun producte i després el van dir, el tartan és fantàstic. I avui ja tot això ha evolucionat amb polímers diferents, etc., que amortiguen millor. Però sí, es va aconseguir això. Jo, de fet, va ser la inversió que es va fer en equipament, cap al altra cosa més en equipaments esportius.
Com va recordar que estava encara de vacances quan el Daniel Plaza va guanyar la medalla d'or o ja estava aquí al Prat?
Estava al Prat.
Ja havia tornat al Prat.
Sí, sí, sí.
Com ho va celebrar? El Prat es veu. Clar, jo no ho recordo perquè jo sí que era petita i sí que recordo que vam baixar a celebrar-ho com a la plaça que teníem davant,
sí,
perquè a més érem veïns nosaltres de Daniel Plaza. Però tots expliquen que és que la ciutat aquell dia i aquella tarda va explotar.
Clar, clar, clar. És una explosió d'alegria col·lectiva. És, no curiós, és la demostració de que com l'esport pot arribar en unes determinades condicions i context a convergir totes les emocions de persones tan diverses amb una demostració d'alegria col·lectiva que després, com una espelma, diguem, una flama, doncs es va diluint, però en aquell moment és extraordinari i únic. I això va passar al Prat.
Va veure la cursa del Daniel?
Sí,
el va veure entrar a l'estadi?
Sí. Esclar,
com la recorda?
Encara que la marxa no és molt agraïda, perquè, clar, fan 20 quilòmetres, després les últimes voltes les fan a dins de l'estadi, però jo crec que quan segueixes una marató cada vegada en directe és molt pesat, Bueno, alguns fan 50 quilòmetres, aquesta encara era de 20. Pues, de forma molt emocionant, molt emocional. Encara que hi ha la marxa que és tan diferent a les proves de velocitat, o els 1.500, que és la prova reina, que a mi és la que m'encanta, doncs una és una explosió, diguem-ne, en pocs minuts, i l'altra, en canvi, doncs, vas veient allò, com es van posicionant, i de vegades l'arribada és molt ajustada i altres vegades no tant, no? Però,
el Daniel va tenir la sort que va entrar a l'estadi sol,
sí,
i ho va poder gaudir sol, no?
Clar,
aquesta sensació d'entrar a un estadi i saber-te campió d'Olímpic.
Sí, no sé, bueno, això, ell, és l'emoció seva.
I tant que sí.
De veure què representa. M'imagino que pots quedar-te, inclús, pot agafar-te algú i quedar-te aturat.
Abans de seguir. Ell també es va explicar, i el Fran Martín, que era l'entrenador en aquell moment del José Santa Eulària, en taekwondo, que també va ser molt emocionant, clar, que la ciutat rebés els medallistes en el seu moment, juntament amb els medallistes paralímpics. Suposo que també com a alcalde que va haver de rebre els medallistes va ser bonic, no?
Va ser molt bonic. La paraula és aquesta, que és més comprensible. Molt maco, molt bonic, de la mateixa manera que va ser molt il·lusionant l'arribada de la flama.
D'acord, és cert.
Que és un abans i l'altre després. La flama, que era en el moment en què hi havia un increcendo entre voluntaris, tota la publicitat que hi havia, l'expectativa, les notícies de que s'havien preparat molt bé els esportistes espanyols, etc. I la flama, quan va arribar al Prat, al vespre, a la plaça de Catalunya, va ser molt maco, també. Jo també vaig jugar de forma molt maca.
De fet, vam parlar ja amb Joan Carles Castanyer, que va ser un dels rellevistes en la flama paralímpica.
Sí.
Suposo que per un esportista dir que ha portat la flama deu ser especial.
És molt xulo. És que vius, és com si fos una cerimònia amb una... amb una escenografia a la que participa moltíssima gent i que sents que t'omple l'ànima. A més de físicament, estàs fent una cosa a la que, quan connectes en els ulls, en la mirada de la gent que mira, sents que té la mateixa il·lusió que tu. És una cosa difícil d'explicar, però ha de ser realment molt únic.
I tant que sí. Hem parlat ja dels Paralímpics perquè és una part també molt important d'aquests Jocs per al Prat, perquè de cop 4 medalles es van aconseguir a partir de setembre, que és quan es van fer els Jocs Paralímpics. 2 per Joan Carles Castanyer en natació, 2 més per Rubén Álvarez en atletisme. Aquí també és un punt important al Prat de promoure i de sentir-se orgullosos de la integració i del que van aconseguir atletes, que no van ser els únics, que després van venir més medalles pretenques en altres jocs i anteriorment també havien
sí,
arribat.
Sí. L'esport paralímpic al Prat també té una tradició històrica i en el seu origen sempre ha tingut uns protagonistes que han liderat la voluntat d'empènyer, a part després amb l'Ajuntament Democràtic, sens dubte, aquest tipus de possibilitats i els resultats han sigut magnífics. El Castanyer, comentaves ara que havies parlat amb ell, va liderar una època esplèndida, primer com a esportista, practicant, i després com a entrenador. I les 4 medalles que efectivament parlaves, doncs, és la demostració de que anava en sèrio, no? Bueno, tots dos entrenaven al CAR, diguem-ne, i això doncs els va permetre els dos últims anys de tenir un nivell mundial, d'una marca molt competitiva. I va anar molt bé, va ser també molt emocionant, perquè l'esport paralímpic no té la mateixa consideració, malauradament.
En aquella època encara menys,
era un esport, bueno, un altre tipus d'expectativa. El negoci dels mitjans, diguem, de la imatge, les televisions, etc., els sponsors, tampoc apostava excessivament i tot això condicionava. Però per una ciutat com el Prat era molt important i el mèrit seu és extraordinari.
I tant que sí. Ja hem parlat, de fet ens hem avançat quan hem parlat de la transformació del Sagnier amb la pista de cendra a tartan, que va ser important, i aquells peus que van trepitjar aquest tartan, que era tan important, com Carl Lewis, que va ser campió olímpic dies després a la pista de l'Estadi Olímpic. Com a ciutat, també, com creu que va poder afectar una miqueta els Jocs? Perquè, evidentment, l'aeroport va haver d'allotjar i acollir a totes les delegacions durant totes aquelles setmanes. I el que era allò, aquell aeroport s'havia també de transformar.
Bueno, jo sempre veig l'aeroport com una cosa una mica separada, des del punt de vista de la vida quotidiana de les persones, amb una dimensió que sempre és molt positiva, que és la gent que va treballar, que la van contractar per uns mesos per les obres de remodelació de la terminal B, per l'A i la B, em sembla que era l'A, primer va fer, sí, l'A és la que es va ampliar, i després van fer la B posteriorment, i després l'altra terminal. Pues, bueno, aquesta gent contractada, fantàstic, però per la ciutat del Prat venia més gent, arriba a l'aeroport, agafa un autobús i se'n van a Barcelona, no hi havia res més. Ara, crec que ara, si no em falla la memòria, crec que a l'aeroport del Prat arribaven anyalment aproximadament 17 milions de viatgers o així, en aquell temps. Bueno, ara no sé, eren 8, 9 milions, i amb els Jocs van arribar 17, o 17 milions i després es van disparar. Potser eren 8,9, no arribava, i van arribar aquells anys en la remodelació 17 milions de viatgers. Allò va ser important perquè la terminal A era molt envellida i molt decadent, era la veritat, i estava desbordada també per la demanda que tenia el turisme en aquells anys. Però per mi la inversió més important, van haver dues coses molt importants. Una, la vida quotidiana, la gent molt pràctica, que va ser espectacular, positiva, etc. Que va ser la posta en funcionament de les rondes. O sigui, la ronda de dalt i la ronda litoral. Hem de pensar que els milers de ciutadans del Prat que tenies una relació, o la gent que treballava al Barcelonès, al Santa Coloma, o Ripollet, o a l'altra banda, o cap al Maresme, etc., cada dia havia de trobar-se a Barcelona.
No hi havia una altra manera abans del 92.
I abans del 92, la Ronda de Dalt no existia, per anar des de la plaça Espanya a la Vall d'Hebró, a l'hospital o el que fos, hi havia el 27, em sembla que era el famós autobús, i trigava 1 hora i 10 de fer el recorregut, eh? I per la litoral, doncs encara els camps aquells amb contenidors i barraques i en fi, tota la zona de solars bruts que hi havia de magatzematge, de ferralla, etc. Allò és el que hi havia. Hi havia una carretereta i, per tant, aquest canvi va ser espectacular, espectacular, espectacular. Anava de la Trinitat per dalt o per baix, espectacular. Per mi això va ser molt positiu. I ha representat, eh? Estem al 2022 i encara la ronda se satura de vegades, però és la nostra manera. I l'altra va ser la percepció en aquells anys, una mica la vergonya de que encara teníem una platja que no tenia depuradora, diguem-ne funcionant, però la mirada al mar era una mirada que estava, perquè ja s'estaven fent, bueno, havien fet, diguem, estàvem a punt allò de signar el pacte del Delta, etc. Però la mirada al mar era una mirada efectiva i es va veure la transformació de Barcelona. Les platges de Barcelona, hi havia la Barceloneta...
Clar, sempre es diu que Barcelona es va obrir al mar,
sí,
mediterrani.
Esclar, és que és així. Hi havia una
que vivia d'esquenes durant molts anys.
Una platgeta en el club de la Barceloneta, marítim, o nàutic, marítim, i esclar, no hi havia res més. Encara que la gent que tenia allà doncs, barquetes o els xiringuitos a la platja va ser una pèrdua que des d'un punt de vista emocional també tot el que eren els xiringuitos de sorra de platja de temporada... A mi em va saber molt greu, tot i que entenc que no es podia fer una altra cosa. Però la mirada al mar, l'obertura al mar, llavors això va propiciar doncs, una voluntat també en el Prat i una il·lusió i unes ganes de dir, hòstia, nosaltres també hem d'aconseguir-ho això, no? Aquestes dues coses. Una des d'un punt de vista de la il·lusió de futur, de projecte pendent, i l'altra de molt pràctica, que és jo amb el meu cotxe, abans trigava 1 hora i mitja i era trigo 35 minuts. Això va ser fantàstic.
I tant que sí. Acabem parlant una mica també del que ha representat futurs, o sigui, els Jocs Olímpics cada 4 anys i són autèntics protagonistes durant aquell estiu, cada 4 anys. Per exemple, no sé què pensa, ara que ja ho puc veure des de fora, que ja no està tampoc a l'alcaldia, tot el que s'ha generat, perquè Barcelona vol tornar a ser olímpica, en aquest cas amb esports d'hivern, i tot el que s'ha generat durant aquests mesos amb la candidatura, era dels que deia, potser no és la millor opció?
La meva opinió clarament és que no és una bona opció. No que no era la millor perquè no estigués ben preparada, etcètera. A mi em sembla que, con la que està caient, amb una perspectiva de col·lapse ambiental, que caminant cada dia tenim indicadors, amb els glaciars que s'estan fonent, diguem-ne, de forma accelerada, els que queden, amb un decantament cap a la neu artificial i, per tant, energia, etcètera, fer dels Jocs Olímpics d'hivern un projecte important, diguem-ne, de país, a mi em sembla que no toca. Jo ho tinc claríssim. Encara que Aragó, diguem, s'hagués posat d'acord. No estem per fer Jocs Olímpics d'hivern. Jo crec que això és contradictori amb el progrés en aquests moments, amb un país mediterrani no té cap mena de sentit, i les inversions, vull recordar que inversions, les zones turístiques de neu doncs funcionen quan hi ha neu. Aquests projectes que de vegades han emergit no fa gaires anys, que s'havia de fer una autovia des de Viella fins a la vall, a mi em sembla autèntics disbarats. O sigui, això darrere només porten especulació i operacions immobiliàries. Darrere d'això que es fa, a part de la neu i dels esportistes i dels trampolins que es desmunten, el que hi ha són processos de requalificació urbanística de territori perquè fons d'inversió o promotores importants facin apartaments, que quan no és temporada, aleshores no. Estan buits, però s'ha fet la inversió. Per tant, jo sóc radicalment contrari a aquest tipus de projectes que s'intenta vendre explicant que és molt positiu pel país. també entenc que el que té un restaurant a aquella zona doncs està encantat de la vida. No és contradictori que jo tingui aquesta opinió en el que es guanya la vida allà, que diu, doncs per mi aniria molt bé, però jo parlo de l'interès col·lectiu.
I tant que sí. Doncs els Jocs Olímpics de Barcelona 92, que van marcar aquest punt d'inflexió, que esportivament parlant per al Prat van ser tan bonics i que, i que sempre recordaran, perquè sempre quedava marcada que la primera medalla d'or d'atletisme a Espanya la va aconseguir un pratenc, i això sempre quedarà allà marcat. Lluís Tejedor, ens ha encantat parlar i recordar el 92 amb vostè, que acabi de passar un gran estiu i ens quedarà, no sé si 2 anys per als següents Jocs, amb ganes també, que tindrem una miqueta més a prop, a París.
Molt bé, doncs moltes gràcies i que passeu un bon estiu vosaltres i els oients del Prat Ràdio també. Gràcies.